Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
Susara Avia Punto.
Ona ODS.
Onda ODS.
Una finestra oberta.
Una ventana abierta.
A un futur sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra oberta.
A un futur sostenible.
Mas la Sala de Sant Pau de Segúries, al Ripollès, és una cooperativa d'aprofitament comunitari de la terra sense ànim de lucre. Treballen per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació. Els pilars de la cooperativa són l'agricultura, la ramaderia, la gestió forestal, l'educació ambiental, l'allotjament de turisme rural, la restauració, la intercooperació, l'artesania i la cultura. ¿Por qué heu escollit aquests valors pel vostre projecte?
Pues nosotros creemos que es necesario hacer una transición del sistema agrícola y agrario convencional hacia un sistema de agricultura y ganadería regenerativa para ayudar a frenar esta emergencia climática que estamos viviendo.
Ana Fernández Sanz, doctora en biología y socia de Mas La Sala.
Si pensamos, nos damos cuenta, hace millones de años, cuando la Tierra comenzó su vida, era una roca desnuda, donde no crecía nada. Y con el paso de los miles y de la evolución y de los miles y millones de años que han pasado, se ha podido desarrollar esa capa fértil encima de esta superficie rocosa. Encima de esa capa fértil se desarrollan las plantas, se desarrollan grandes plantas, frutos, y los animales pueden comer de todo eso que crece, nosotros también podemos comer, y si no existiera esa capa de suelo, pues la vida en el planeta estaría muy comprometida.
¿Com és Mas La Sala de Sant Pau de Segúries?
Aquí a la cooperativa Mas La Sala gestionem unes 100 hectàrees repartides en dues finques que es toquen una amb l'altra.
Ricard Villanueva, economista i pagès, soci de Mas La Sala.
D'aquestes hi ha aproximadament unes 70 hectàrees de bosc. D'aquest bosc n'hi ha algunes zones molt més denses d'arbres i algunes que estan més aclarides on hi creix pastura. I la resta de les altres 30 hectàrees aproximadament són de pastura o de prats de cultius.
Quins inconvenients té l'agricultura convencional?
Els animals, en aquest cas les vaques, estan sobrepasturant tot l'any diferents parts de la finca. Per altra banda, diguéssim, tota la fertilització és en base a un purí que en si no ha de ser dolent, el problema és quan és l'única font de fertilització d'aquests prats. Després, la mecanització de tota la gestió, és a dir, utilitzar tractors, genera un impacte de compactació del sòl, i si entenem l'agricultura regenerativa com una agricultura i una gestió del paisatge que fomenta un sòl viu, la compactació és un enemic, i un tractor de diverses tonelades és un gran enemic.
En la agricultura convencional los suelos están tan destrozados y son tan poco funcionales que el agricultor es esclavo. Los suelos son adictos a que el agricultor compre todos esos abonos químicos y después pesticidas, pues que le salen plagas o porque le salen malas hierbas. El suelo no está funcionando en estos cultivos. Solo funcionan porque el agricultor compra cosas y mete allí cosas en esos campos.
¿Quines conseqüències heu pogut observar de l'agricultura convencional a Mas La Sala?
Nosaltres això, ens trobem que quan comencem aquí a la sala, on estem fent horta, era pastura.
Núria Villanueva, ambientòloga i agricultora, sòcia de Mas La Sala.
Nosaltres, quan vam començar i volem fer servir totes aquestes tècniques que parlem d'agricultura regenerativa, des del principi hem de tenir molt present que no serà un canvi d'un any per l'altre a nivell de producció.
Lo bueno de la agricultura regenerativa es que tiene un crecimiento positivo exponencial. Cuando se empieza a cuidar el suelo, las plantas pueden desarrollar mejor sus raíces y con ello también ayudar más a toda la microbiología del suelo. Por tanto, las plantas es como un ciclo cerrado entre plantas y los microorganismos del suelo que hace que cada vez las plantas sean más sanas y sean más productivas. Con lo que conseguiríamos que en aproximadamente 5 años esas plantas estén llegando a una producción muy buena, comparable con las producciones convencionales y con mucho menos gasto, porque eliminamos todos esos inputs, todas esas enmiendas que se añaden cada año en la agricultura convencional. Todo esto se eliminaría. Claro que añadimos cosas, pero no al ritmo que lleva la agricultura convencional.
A més de les derivades concretes en una explotació de l'agricultura convencional, quin efecte té en el nostre dia a dia?
Si posem el focus en el sòl, de la gestió anterior a la nostra arribada, elements molt degeneratius serien la compactació en base a tractor, la no proliferació de microbiologia en el sòl fruit d'una fertilització en base a purí farcit d'antibiòtics, i una manca de capacitat de rebrot de les plantes fruit d'un sobrepastoreig, no? De que les vaques, el bestiar, sobrepasturi aquests prats, aquests boscos. Llavors, clar, ens trobem amb una finca, amb un sistema totalment dependent, principalment del petroli.
El preu del petroli puja amb força i ho notem ràpidament a les gasolineres perquè el preu de la gasolina... I l'efecte ploma seria el que estem vivint en aquests moments, que és quan lleugerament baixa el preu del petroli, però en canvi, a l'hora d'omplir el dipòsit, no ho notem perquè el preu de la gasolina va baixant lentament com aquesta ploma. I això com s'explica?
Quan arribem aquí i fem aquest anàlisi i veiem la situació, entenem que el model convencional està al servei del capital. O sigui, el model de producció alimentària convencional està al servei del capital, està al servei de la maximització de benefici econòmic a qualsevol preu i no al servei de cobrir la necessitat nutricional i energètica de les persones, ni dels animals. Llavors, per maximitzar aquests beneficis econòmics, el que s'ha fet és tendir a una industrialització de la producció que el que ens fa és gastar molt petroli en tota la cadena, des de la sembra fins a la compra d'aquests productes a l'estanteria del supermercat. No? S'ha gastat una quantitat d'energia, sobretot de petroli, però també elèctrica, però també humana, i no només a nivell energètic de crema de calories d'aquestes persones, sinó a nivell social i emocional, no? Perquè si comencem a parlar dels escorxadors i les sales d'espassejar i com tenim la majoria de persones migrades perquè ja no ho volem fer la gent d'aquí, si es pot dir d'alguna manera, no? A tot això, a més, per tenir una alimentació pobra, que sí, està clar que ens permet no morir-nos de gana, però ens està emmalaltint a poc a poc. O sigui, ara nosaltres ja som fills, per dir-ho d'alguna manera, d'una alimentació empobrida i a un alt cost energètic. Això té els dies comptats, des del meu punt de vista. Des del nostre punt de vista, això no té un gaire futur, més que res, perquè la font principal que alimenta aquest sistema és una font que s'esgota. O, si més no, es va reduint i llavors incrementa el preu d'una manera exagerada que fa que encara hagis d'anar més en detriment de la qualitat d'aquesta alimentació per poder seguir amb els nivells de benefici. La proposta de l'agricultura regenerativa diu podem menjar menys carn però de moltíssima qualitat, podem menjar cereals i verdures amb més regularitat, o sigui, podem recuperar una dieta mediterrània, sobretot si l'origen d'aquests aliments és d'altíssim valor nutricional. I això és impossible d'obtenir-ho en producció ecològica i en producció convencional no ecològica. Això només ho pots obtenia si aquests aliments o aquesta carn creixen a sobre de sòls vius. I la producció ecològica i la producció convencional treballa a sobre de sòls morts. Morts en el sentit de la seva complexitat i la seva diversitat.
Pel que comenteu, el vostre projecte no és fàcil, no és senzill. Com afronteu aquesta dificultat?
Necessitem que les persones que consumeixen les nostres verdures, que de moment és el que estem venent, necessiten saber com funciona això, necessiten entendre quina és la feina que estem fent que passa d'alimentar les persones. O sigui, això per suposat, però no només això, també estem creant tota aquesta diversitat, tota aquesta resiliència també en el territori, a nivell ecològic i també social, no? Llavors, com que té molt sentit que l'agricultura regenerativa va de la mà, pel que entenem nosaltres, d'una venda directa i de proximitat, al tenir contacte directe amb la persona que consumeix els nostres productes. Per això, doncs, nosaltres fem el mercat local del poble i després també repartim cistelles, però el nostre límit és la comarca, i després també a través de la xarxa Consum La Ripollesa, que vam començar amb més persones de la comarca fa un parell d'anys. Allà també distribuïm verdures i algun transformat. Però la idea és aquesta, no? Que no, o sigui, s'extén ja no només de la producció agrària i ramadera a com estem consumint i com ens relacionem amb els aliments.
Hem parlat molt de l'explotació, però com són els productes de l'agricultura regenerativa?
Tota aquesta manera de produir no només és molt bona pel sol, també pels nostres organismes. Al final, totes aquestes verdures, fruita, carn, tot això que li dona el sol es tradueix en vitamines, minerals, tot, que al final és el mateix que necessitem nosaltres, les nostres panxes, per poder estar sans, ser feliços i tot, no? Que ens funcioni bé. O sigui que és com que vas estirant i té molt sentit. O sigui, no només parlem això del sol, també parlem de societats i parlem d'educació i salut.